Les ciutats de Manresa, Solsona i Cardona defineixen el recorregut per les tres comarques, el Bages, el Solsonès i la Segarra, que acullen al·licients incomptables, com ara museus, carrers i places, testimonis d'un passat i present ple de vida. I com s'ha de fer, anem a viure-la.
Elles van amb camper.
Passem per Sant Benet de Bages, l'antic monestir benedictí, que es troba a poca distància de Manresa. En destaca el claustre. A uns 250 metres del monestir hi ha l'església romànica de Sant Iscle i Santa Victòria. I ben a prop, com dèiem, Manresa. Doncs anem cap a la capital de la comarca del Bages, amb una gran importància com a eix de comunicacions. Dominant el curs del riu Cardener, la ciutat s'enlaira sobre diversos puigs, el Puig Mercadal, el Puig de Sant Bartomeu. Sobre un d'aquests promontoris s'alça el nucli de la Vila Vella, a més dels nombrosos carrers de regust antic. De Manresa, cal destacar el Port Vell, la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu i el Museu Històric de la Seu. Altres indrets a destacar són la Cova de Sant Ignasi, el Palau de la Justícia, l'Ajuntament i també el Museu Comarcal de Manresa o bé el Museu de la Tècnica. No podem oblidar el Parc de l'Agulla, una bona zona d'esbarjo de la ciutat. Però qui ens ho explicarà i qui ens parlarà de Manresa és Joan Calmet, regidor delegat de Turisme de l'Ajuntament de Manresa. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per conèixer Manresa, què hem de visitar?
Bueno, per conèixer Manresa podem visitar diverses coses, depèn del temps que tingueu, si us ho voleu passar tot un dia, un cap de setmana, només un dematí. Però bé, a Manresa ciutat doncs, hi ha un component patrimonial doncs important, tenim un patrimoni medieval molt interessant, també barroc, també modernisme, però també doncs, patrimoni medieval com són doncs, la catedral, que no és catedral perquè no és bisbe, però la basílica de Santa Maria de la Seu, del segle XIV, que la va construir el mateix arquitecte Berenguer de Montagut que va fer l'església de Santa Maria del Mar. És una joia, és preciosa. Tenim també en l'aspecte medieval el carrer del Vals, que és un dels únics carrers coberts que hi ha a Catalunya, que també és molt xulo. La veritat és que és una activitat que agrada molt i que a la gent li sorprèn molt, perquè és un carrer que és un túnel, en realitat, també medieval, molt, que està molt bé. I ja venint més cap aquí, doncs tenim la cova, que la cova és més d'època barroca, el santuari de la cova, on va estar doncs, Ignasi de Loyola, del qual aquest any celebrem els 500 anys de la seva estada a la ciutat, i que és un santuari, com deia, doncs, d'inspiració o d'origen d'època barroca, però que recentment, aquest any passat, es va reformar tot el seu interior amb uns mosaics d'estil bizantí d'un artista eslovec que es diu Marko Rubnik, i que ha quedat, doncs, la veritat, molt, molt xulo i que val molt la pena. Això en l'aspecte patrimonial. Hi ha moltes més coses per fer, però jo em sento ara amb aquestes.
Parlant d'aquestes, també gaudim d'itineraris urbans per anar fent aquest recorregut i anar coneixent tots aquests espais.
I tant. Llavors, si sortim... Això que us he explicat, bàsicament és doncs, el centre històric de la ciutat. A la que sortim de la zona de les antigues muralles, arribem doncs, a l'Eixample, a Manresà, on hi ha doncs, un passeig magnífic, ple de terrasses, molt maco, que val molt la pena, envoltat d'edificis modernistes del segle, doncs, del segle XIX fins a començaments del XX, també alguns de molt significatius, i on podem gaudir també doncs, d'un comerç i una restauració de primeríssim nivell. Manresa ha estat sempre una ciutat comercial important, està ben situada en el cor de Catalunya, i el comerç a Manresa sempre ha sigut doncs interessant, important i de primer ordre. I aquest comerç doncs, ve acompanyat d'un seguit d'oferta, d'una important oferta gastronòmica amb un seguit de restaurants, tasques, bars, que també ho fan molt bé i que les persones que ens visiten doncs, poden gaudir i ens surten, jo crec que molt contentes.
Ens has situat davant del patrimoni de Manresa, també des d'aquest espai on poder fer una volta, poder comprar, poder parlar amb els comerciants de la zona, però, com deies, Manresa té molt més.
Manresa té molt més, té un altre recurs turístic important, jo crec que tan important com aquests que t'he esmentat, que és el seu entorn natural, no? Uh-huh. Manresa és una ciutat mitjana, 80.000 habitants, que gaudeix d'un entorn natural, el que en diem l'anella verda, jo crec que bastant privilegiat, no? Un entorn que, a més, pot oferir producte de proximitat de primer nivell. Hi ha una gran horta a la ciutat de Manresa, vinculada a una séquia que es va construir també a l'edat mitjana i que encara avui en dia està en funcionament, que nodreix d'aigua tota la ciutat. Per tant, hi ha productes propis, productes de la comarca, manresans, la mongeta de Castellfollit, l'albergina blanca, però en aquest entorn natural trobem també doncs, una D.O., la D.O. Pla de Bages, que té una D.O. petitona, té 16 cellers, però que en canvi ofereix uns vins doncs, de primeríssim nivell, i en el cas concret de Manresa doncs, tenim el celler Coll Baix i el celler Uller del Mas i les bodegues Roqueta, que són d'Horta de Vinyó, però que el seu origen doncs, és també manresà. Per tant, tenim tot un entorn natural que a vegades quan es pensa doncs, d'això, d'entorn i de naturalesa, doncs, es pensa més en la Cerdanya, la Garrotxa, l'Empordà, que està molt bé, això són doncs, els top, diguéssim, del país, no? Però el que té doncs, al voltant la ciutat de Manresa és també prou important. I a 20 minuts de la ciutat, en aquest cas amb cotxe, doncs, tenim Montserrat, Parc Natural, que, bueno, que de Montserrat no cal dir-ne res perquè sobradament conegut i admirat i visitat per propis i foranis.
Quan ens has parlat d'aquesta anella verda, hem pensat en senderisme, si trobem rutes per practicar aquest esport, i també quan ens has parlat d'enoturisme, segurament aquests espais els podem visitar i també podem generar una ruta.
Totalment, totalment. T'he mencionat tres d'arrels profundament manresanes, Celles Coll Baix, Uller del Mas i les bodegues Roqueta, Badal Roqueta. Totes elles ofereixen activitats pels visitants, activitats guiades a les pròpies vinyes, al celler, tastos de producte. A totes doncs, s'hi arriba còmodament des de Manresa. De fet, en algun d'ells fins i tot ja hem posat en marxa un servei per aproximar-se en bicicleta, en bici elèctrica. Per tant, això queda connectat des de la ciutat de Manresa fins als propis cellers. Uh-huh. I clarament en aquests moments en què la gent doncs, necessita, sobretot després de la pandèmia, això, una mica de tranquil·litat, de baixar el ritme, aquest entorn natural, llavors en el qual doncs, la gastronomia hi té un paper fonamental i el que és els cellers és una activitat que més enllà de tota la vida, doncs, del Penedès i altres zones del país, en aquest cas de la comarca, jo crec que ens estem posicionant molt ben posicionats amb uns cellers que fan uns vins molt bons i que portem aquest nom de Manresa i de la comarca, coneguts com el cor de Catalunya, doncs a tot arreu em faci falta amb el llistó molt alt.
Per conèixer una ciutat, sens dubte, fa falta visitar el patrimoni, visitar aquesta part de natura, però també, i una altra part molt important, són les fires i les festes majors, per exemple, d'una població, en el cas de Manresa.
En el cas de Manresa tenim la Festa Major, òbviament, com totes les ciutats i pobles del nostre país. És una Festa Major que es fa l'últim cap de setmana d'agost, important, potent, amb molta consistència, amb algunes coses més típiques de totes les festes majors, però algunes amb una singularitat pròpia, com per exemple el correfoc, que va ser un dels primers correfocs del país i que es fa l'últim dia de Festa Major, l'última activitat que es fa i que té una potència doncs realment, realment molt xula. Jo crec que després de la Patum de Berga és el segon espectacle de foc més seriós participat, no un castell de focs, espectacle de foc participatiu més important que té aquest país, indubtablement. Més enllà d'això, tenim en l'hivern, en l'apartat del que és la Festa del Llum, que seria una mica la Festa Major d'hivern, la Festa Major petita, però també important, que es fa el 21 de febrer de cada any, tenim el que és la Fira de l'Aixada. I la Fira de l'Aixada és una fira de característiques medievals, se'n fan d'altres, amb altres poblacions, també molt potents i que funcionen molt bé. La de Manresa és especialment xula perquè es fa doncs, en tot aquest centre històric que tenim, que és prou potent, aprofitant aquest carrer del Vals, aquest carrer cobert que us comentava abans, que allò li dona un aspecte i una mediabilitat doncs, absolutament creïbles, que queda molt bé, no? I en la qual hi participen doncs, totes les les entitats bàsicament de cultura popular i tradicional de la ciutat. Aquestes entitats aporten el que són els personatges d'aquesta fira medieval. Hem de pensar que hi ha gairebé 500 persones vestides medievals voltant per totes aquestes places i carrers. Vull dir que té un potencial doncs, realment important. I després hi ha algunes altres fires no menys importants, però que sí que potser són més reproduïdes en altres poblacions del país, però, per exemple, Expo Bages, que és una fira multisectorial al voltant de la Fira de Maig, i Ecoviure, que és una fira de productes de la terra, de productes de vida tranquil·la, slow life, slow food, que fem a la tardor i que té moltíssim èxit, que ens funciona també molt bé.
Doncs ja tenim múltiples opcions per conèixer la ciutat de Manresa. Si ens hi volem acostar amb autocaravana, tenim d'alguna àrea on fer nit?
Mira, i estem en allò que es diu. El tema de les autocaravanes, Manresa, que fins fa relativament pocs anys no era un destí turístic que s'estigués treballant amb intensitat com ho estem fent ara, estem incorporant moltíssimes facetes del que és un destí turístic consolidat, no? I la zona d'autocaravanes és una d'elles. Llavors, aquest any, 2022, en el qual celebrem una efemèride important que esmentaré o voldria esmentar abans que acabem aquesta entrevista, una d'aquestes posades en marxa d'activitats que fem aquest any és la d'una zona d'autocaravanes. Aquesta zona estarà, jo penso que en funcionament al voltant de l'estiu, és un target, és un segment, el de l'autocaravana que és tendència, que està absolutament en creixement, i qualsevol població o ciutat que vulgui esdevenir un destí turístic doncs homologable en condicions, ha de disposar d'una àrea d'aquestes. Per tant, tot aquelles persones que em consta que sou d'aquest àmbit i d'aquest ambient, sapigueu que Manresa en molt pocs mesos oferirà també aquesta opció per qui vulgui visitar-la amb caravana.
Doncs una molt bona notícia, però,
sí, home, dona, i tant.
No ens deixis amb la curiositat que celebra aquest any.
Doncs aquest any celebrem els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola, que després seria Sant Ignasi, a Manresa. Aquest fet és important per la ciutat, és transcendent, perquè Sant Ignasi va posar en marxa el que era la Companyia de Jesús, els jesuïtes, que estan escampats per tot el món, i a més va escriure els exercicis espirituals. I aquests dos fets, que serien uns intangibles, que diuen, home, això com se celebra? Això es celebra doncs, a partir de considerar els valors que desprèn tota aquesta petjada ignasiana que va deixar aquesta persona a la ciutat. No? Llavors, a l'entorn de tots aquests valors en destaquem un, que és el valor de la transformació, que això pot ser aplicat doncs, de forma personal i de forma col·lectiva, i amb aquest pal de paller i amb aquesta excusa, si es pot dir així, doncs hem vestit tota una programació d'activitats aquest any 2022 que és molt potent, de fet és un centenar d'activitats, vull dir, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha pràcticament totes les setmanes de l'any, que ho trobareu, qui ho vulgui buscar, a manresa22.cat, al web, i que d'alguna manera intenta tocar totes les tecles possibles. No només l'espiritualitat, que és evident, perquè l'origen de l'efemèride és el que és, però també parlem doncs, de cultura, també parlem d'ensenyament, també parlem de l'esport, també parlem de la gastronomia, etc etc etc. Per tant, manresa2022.cat, i podeu entrar-hi i veureu la programació que estem ja desenvolupant, perquè de fet ja hem començat el dia 2 de gener, ja vam començar amb un concert de música i d'aquí fins al 31 de desembre ja no parem.
Doncs una molt bona proposta que convidem a tothom a entrar a aquesta web i descobrir quines són les activitats que es aniran fent durant tot l'any. La pregunta és, sí, on ens hem de fer el selfie a Manresa?
A on ens hem de fer el selfie a Manresa? Mira, jo dia d'avui proposaria davant de l'estàtua de l'acollida, que és una estàtua que hi ha al centre de Manresa, a la plaça Sant Domènec, i és l'estàtua d'una noia a mida natural que obre una porta. Quin és el significat? És l'acollida, és obrir la porta a les persones que ens visiten. És una estàtua, insisteixo, de tamany natural, per tant, pensada per fer-se la selfie i que és realment molt, molt maca i molt emblemàtica. I en breu, vull dir en qüestió de setmanes, mesos, hi ha un segon punt, que és la Torre Santa Caterina, que és un punt externa a la ciutat, en aquesta anella verda que comentaven abans, que és al final l'arribada a la ciutat d'aquest camí de Sant Ignasi, del camí ignasià, que està en un turó elevat sobre el riu Cardener i on es veu tota la ciutat i tota la façana patrimonial de la ciutat. Allà hi ha una foto extraordinària que s'hi pot anar a peu des de la pròpia ciutat o que s'hi arriba en vehicle doncs, per la carretera d'Igualada que accedeix a Manresa. Són dos punts, jo crec, que 100% emblemàtics, que surt una foto xulíssima, en els dos casos, d'aquelles inesborrables.
Doncs tenim pràcticament tota la informació i cap excusa per visitar i conèixer Manresa. Moltes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara és el torn de recórrer Cardona. Per passar per cada un dels seus racons, parlarem amb Àlex Tripiana, coordinador de continguts de la Fundació Cardona Històrica. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs com definiríem Cardona?
Doncs Cardona és una de les viles de Catalunya que crec que en pocs metres quadrats concentra un patrimoni que realment és molt interessant, molt atractiu i molt sorprenent.
Com has dit, en pocs metres quadrats podem fer múltiples coses. Què hi trobem?
Exacte. Doncs d'entrada trobem una muntanya de sal pura que té unes característiques geològiques úniques al món. Els visitants quedaran molt sorpresos quan vegin que davant seu doncs, apareix un jaciment de sal de roca, que emergeix de les entranyes de la Terra i que es pot visitar. Es pot fer un circuit d'uns 500 metres per l'interior de la muntanya de sal, que és un paisatge realment impressionant. Els colors, les formes, les textures, i a més coneixeran que va ser una de les mines durant el segle XX més importants del món, on s'extreia clorur de potassi. Però a Cardona també tenim sal comuna, i la sal comuna que ha estat explotada des del Neolític i durant segles a cel obert, doncs és la raó de ser de Cardona. De fet, es pot visitar la muntanya de sal, però a pocs metres es pot visitar el castell de Cardona, que és un dels conjunts monumentals medievals més imponents de Catalunya. Uh-huh. El castell es va construir cap al segle IX, justament per controlar la muntanya de sal. I dins del castell tenim la torre, tenim una església del segle XI, l'església de Sant Vicenç, que és una canònica, que és una arquitectura romànica llombarda absolutament imponent, i en part és un hotel, és un parador. I a més, als peus del castell tenim un barri antic, un centre històric, que encara conserva aquest entramat de carrers laberíntics, on hi ha places porxades, cases senyorials i l'església de Sant Miquel, que és gòtic català d'interior realment molt, molt, molt bonic. No? Per tant, en poc espai tenim elements patrimonials molt curiosos, molt interessants.
Sens dubte, una part molt destacable de la població, perquè segurament només amb la muntanya de sal ja és un punt que ens crida l'atenció per visitar Cardona, però, com dius, bé, al costat tenim el castell i aquest centre històric. Però, a més, per conèixer tot això, tenim un museu.
Efectivament. De fet, el turisme de Cardona està gestionat des de l'administració pública. La Fundació Cardona Històrica és qui organitza les visites guiades tant a la muntanya Sal com al castell i al centre històric. La muntanya Sal és un espai cultural, és el parc cultural de la muntanya Sal, per tant és una zona museística on hi ha un espai de recepció i benvinguda i on hi ha doncs, tota l'antiga maquinària que feia funcionar la muntanya Sal que es pot visitar. Hi ha un audiovisual que s'acaba d'estrenar fa molt poc temps que és un tribut a la mineria de Cardona, que es diu Ànima Minera. Hi ha exposicions temporals i, a més, hi ha un taller d'artesania a la sal, hi ha comercialització de peces de sal. I al barri antic hi ha un museu privat, que és el Museu de la Sal Josep Arnau, que és un museu molt petit, però que és una visita absolutament recomanable, perquè tenen peces de sal que estan sense manipular, peces de sal pura, que realment semblen peces de joieria. És un museu molt, molt curiós, que no deixarem diferent. Per tant, el visitant pot accedir a Cardona i de manera molt pràctica, molt ben organitzada, logísticament molt ben estructurada, pot conèixer tot el patrimoni.
Podem conèixer tot aquest patrimoni, però Cardona també l'acompanya un entorn que val la pena conèixer també.
Sí, efectivament, Cardona té la virtut que està gairebé al centre geogràfic de Catalunya. Estem a la comarca del Bages, però estem en una cruïlla de comarques, perquè a pocs metres o pocs quilòmetres del terme municipal de Cardona ja tenim el Solsonès, tenim el Berguedà. Per tant, tenim és un paisatge d'interior realment molt bonic. Hi ha moltes rutes naturals per poder visitar. De fet, a la pàgina web cardonaturisme.cat hi ha links per poder accedir a diferents rutes que combinen no només el paisatge de la Catalunya interior, sinó que conviden a visitar el patrimoni. No? Hi ha la ruta dels contrabandistes, la ruta dels molins de la sal, hi ha la ruta dels monjos, és a dir, hi ha unes rutes tematitzades que permeten endinsar-se en el paisatge d'interior, en els boscos de la Catalunya central, i conèixer el patrimoni, ermites, diferents elements arquitectònics que estan pel paisatge. Cardona té la gran sort que estem a molt poca distància de Barcelona metropolitana i de la zona doncs, més densa a nivell poblacional, però tenim un paisatge d'interior. Per tant, aquest contrast és realment molt curiós, també.
Rutes que entenem que a nivells i gustos per tothom.
Exacte. De fet, hi ha rutes que es poden fer en família, de 3 quilòmetres de recorregut, fins a rutes de fins a 60 quilòmetres de recorregut, on es pot conèixer tota la Catalunya interior, tot el que és el terme municipal i més enllà. No? I a més, per famílies també hi ha l'opció de fer visites teatralitzades. Cardona, des d'allà fa anys, aposta molt pel turisme familiar i hi ha visites teatralitzades a la muntanya, Sal i al castell. Amb uns actors, amb una empresa doncs, professionalitzada, es pot conèixer el patrimoni des d'una perspectiva molt més didàctica, divertida, amena, que agrada molt a les famílies. Per tant, Cardona en aquests moments ofereix un ventall molt ampli de possibilitats que pot arribar a tots els públics, des de la gent que vol fer una visita més tranquil·la, més pausada amb l'acompanyament de guies, fins a les famílies, fins a la gent que vol fer activitats més de manera autònoma, a través de rutes, a través de camins, a través de circuits. Per tant, podem arribar a un ventall molt ampli de visitants.
Doncs una altra raó per conèixer Cardona. Però segurament una altra raó serien les fires i les festes que hi ha a Cardona.
Correcte, sí, totalment. Cardona, de fet, la plaça principal de Cardona no es diu ni plaça Major, ni plaça de la Vila, ni plaça de l'Església, es diu plaça de la Fira. I aquest nom tan curiós de plaça de la Fira, que és on hi ha l'edifici de l'Ajuntament, és un nom antic, ja ve del segle XIV, perquè a Cardona sempre hi ha hagut la tradició de fer fires. Hi havia negociants, hi havia mercaders que es van enriquir sota l'empara dels senyors del castell de Cardona i hi havia molta tradició de fira. I Cardona conserva encara dues fires que tenen un origen molt antic i que les fem una cap a la primavera i l'altra a la tardor. Cap a la primavera fem la fira medieval Festa de la Sal, que és un tribut a la raó de ser de Cardona, és a dir, la sal. Durant el cap de setmana, el primer cap de setmana de juny, Cardona es converteix en tota una vila que reivindica els seus orígens vinculats a l'explotació de la sal. Cardona es posa de festa, doncs, a més es vesteix de color blanc per reivindicar el color de la sal i es fan múltiples activitats. I a la tardor fem la Fira de la Llenega, on es comercialitza i s'exposa aquest bolet tan típic de l'Alt Cardener, que és la Llenega, que és un bolet molt, molt, molt bo, molt deliciós, i a partir d'aquest producte de la terra genera tota una gastronomia, no? Per tant, convidem a la gent a que visitin les dues grans fires, que són la Festa de la Sal, o Fira Medieval Festa de la Sal, i la Fira de la Llenega a la tardor.
I per acostar-nos a aquest municipi, hi ha alguna zona de pícnic o alguna àrea adaptada per les autocaravanes?
Correcte. Tenim dos punts d'autocaravanes, tenim un punt d'estacionament d'autocaravanes, caravanes i campers, i en breu s'inaugurarà un espai d'acollida. Els espais d'acollida d'autocaravanes, caravanes i campers són espais que tenen serveis més amplis. En tenim dos, I, de fet, nosaltres convidem aquest turisme, que a més és un turisme molt respectuós amb el territori, que té ganes de conèixer doncs, les singularitats i els racons segurament menys turístics, i Cardona és una vila acollidora d'aquest tipus de turisme que ens sembla absolutament estratègic i que, a més, en els moments actuals ens sembla que és una manera de viatjar realment molt interessant, molt atractiva.
I es denota dedicant-hi també dos espais. Pregunta obligada, lloc on ens hem de fer el selfie?
Doncs, molt bona pregunta. Jo diria que, opinió personal meva, hi haurien tres punts. El balcó mirador de la fira, perquè la plaça principal de Cardona, que és la fira, hi ha com un balcó que la imatge del castell de Cardona és absolutament impressionant. O sigui, és una sensació, no?, increïble d'estar al centre històric de Cardona i veure la construcció del castell tan a prop. Impacta molt. L'altre, diria, a l'interior de la muntanya de Sal. Fer-te un selfie a l'interior de la mina, que es pot visitar, és un espectacle visual total, perquè els colors de la pedra de sal, les textures, les capes de sal de color rogenc, vermellós, és un espectacle visual. I l'altre et diria potser la torre mestra del castell de Cardona, el cim de la torre, que és gairebé la cota més alta del municipi. Des d'allà pots fer un selfie on es veu la muntanya Montserrat de fons, on es veu el Pedraforca, el Port del Comte, la Serra del Cadí o el barri antic de Cardona. Per tant, et diria que aquests tres punts, dalt de la torre del castell, al balcó mirador de la plaça La Fira amb el castell de fons o dins de la Mimilla, de la muntanya de Sal, que és realment un lloc molt, molt curiós.
Amb aquests tres punts i totes les raons que ens has donat abans, són molt bones raons per conèixer Cardona. Doncs moltes gràcies, Àlex Tripiana.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar el que és Cardona i sobretot donar suport al patrimoni que tenim a Catalunya. Fer turisme de proximitat, que crec que sempre és una genial idea i una gran aposta.
L'estiu se'ns acaba, se'n va la calor. Tranquils que ara arriba la festa major. Camisa a la corda i al mocador. Tenim les trompetes al peu del canó.
Quedes amb la colla, segueixes la banda. Sabates lligades que la festa arrenca. Bregó, xupinazo i el got de cubata. S'apaguen les llums i s'encén la plaça.
I és que...
l'orquestrina La Zarigüella.
La festa mai acaba, dissabte ressaca i cap a la plaça. Recordes les nits que ja són passades. Arriba la nit amb la boca de xancla, la colla ja arriba, comença la rauxa. Xurros de xocolata blanca.
A les 6 del matí adormits tenim la xaranga, pugem als carrers, la gent tot ho canta, mentre esperem veure una banya.
I és que la festa major, oh, ens desperta tota l'emoció.
Música, festa, els carrers plens de dansa, veig els teus ulls, tota l'esperança. Ens emocionem quan sentim la tornada.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb Camper.
I direcció cap al Solsonès, topem amb l'embassament de Sant Ponç, un lloc ben bonic on refrescar-se, fer activitats aquàtiques, caminar i relaxar-se. També ens trobem Sant Esteve d'Olius. Val la pena fer aquesta excursió des de Solsona per conèixer el conjunt romànic de Sant Esteve d'Olius. I ara ens dirigim direcció Solsona per conèixer el caràcter d'aquesta ciutat. Per això parlem amb Trini Pià, tècnica de turisme. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com podem conèixer el caràcter de Solsona, que podem visitar?
Doncs quan arribeu a Solsona, el primer que cal fer és dirigir-vos al centre històric. Entreu per un dels portals de l'antiga ciutat amurallada que hi havia i podeu fer el recorregut amb un guia dels professionals que hi ha de Solsona Experience o bé pel vostre compte. Es pot, de fet, tant a la web com a l'oficina de turisme hi ha un fulletó, que hi ha un mapa amb el recorregut dels principals punts a veure a Solsona, i es pot fer això al vostre compte o bé amb un guia que us explicarà les coses amb més detalls. En aquest mapa que podeu fer pel vostre compte podeu entrar a conèixer les principals places, les fonts medievals, el museu, que és un dels museus d'art, sobretot medieval i també de la prehistòria, importants que hi ha a Catalunya. De fet, tota la part que hi ha d'art és de la diòcesi de Solsona. Després tenim també el Pou de Gel, que de fet està al costat del portal del pont. És un espai on antigament s'emmagatzemava el gel i bé, és com una nevera natural que retrocedeixes en la història i és curiós així per entendre abans que tinguéssim neveres, que les endollem a la corrent, doncs com es s'ho feien. Llavors, bueno, seguim recorregant els carrers, podem mirar amunt i mirem... Hi ha, al final de moltes de les cases, hi ha com uns caps de biga que són esculpits de fusta i que tenen unes cares així com grotesques i divertides. I, bueno, n'hi ha diverses i, de fet, tenim un dels fulletons que amb un mapa es pot recórrer tots aquests punts i veure'ls. Són ben diferents uns dels altres. Alguns ens recorden alguns dels gegants bojos que tenim a la ciutat. Altres són cares... així com més diabòliques o que fan por. De fet, aquests caps de biga, l'origen és que volien espantar els mals esperits, però també té una altra finalitat, que és ostentar els propietaris de les cases, doncs dir, jo em puc permetre doncs, tenir aquesta escultura fora de la casa, per tant, demostro que tinc poder. En el recorregut dels carrers, doncs, places, etc., doncs tenim un podem fer també tastos d'una dels productes interessants que tenim aquí, com és una coca de croissant, els embotits, formatges de productors locals de la comarca, que són alguns d'ells tenen premis importants de qualitat. Què més? Per acabar-ho de fer, doncs, Solsona té un entorn natural molt ric per fer senderisme, per fer rutes a peu, rutes en bici de carretera, BTT... La veritat és que és una zona bastant solitària i desconeguda i això fa que l'experiència d'anar a la natura doncs, sigui interessant perquè et trobes a molt poca gent i... també pots tenim el Port del Comte, que és una estació d'esquí que tenim a mitja hora de cotxe de Solsona. Es poden fer esports d'hivern, sigui esquí alpí o raquetes de neu o anar a qualsevol altra època de l'any, doncs també fer senderisme a la muntanya. Hi ha racons espectaculars, realment. I a part d'això, també tenim dos pantans en els quals es poden fer molts esports d'aigua, ja sigui caiacs, barranquisme, també hi ha per fer escalada... Bé, en general és això, hi ha diversitat per tots els gustos.
Ens has parlat d'aquesta diversitat, de les múltiples coses que podem fer a Solsona i segurament quan has començat a parlar-nos de la població ens has dit entrar pel portal i és que ja n'hi ha més d'un portal i això potser ja ens endinsa en un nucli antic, en aquest magnífic nucli antic que ja ens porta a un altre món.
Exacte. De fet, són... tres dels portals que es conserven ara mateix, el portal del Pont, el del Castell i el de Llobera. N'hi havien més, però bueno, només passar per aquests ja tens la impressió de que entres en un altre moment de la història.
També ens has parlat dels gegants, i és que aquesta part també és una part molt vostra, unes festes també, podem dir, ben importants de Solsona.
Sí, els gegants, de fet, es diu que Solsona és una de les ciutats amb més gegants per metre quadrat i la veritat és que bé, l'origen dels gegants és d'un Corpus i la Festa Major especialment i els gegants d'aquí són com molt especials i es guarden en un lloc que se'n diu el Quarto dels Gegants. I aquests són els gegants de la Festa Major i del Corpus. En aquest espai s'hi guarda una de les peces més antigues, que és el drac, que és del 1692, i és una de les tres peces, dels tres dracs més antics de Catalunya, juny amb Vilafranca i amb la Bisbal d'Empordà. Mm-hmm. I aquests són els de la Festa Major, però tenim una altra festa, que és la del Carnaval, que està plegada de gegants, n'hi ha més d'un centenar. I aquests tenen el seu origen en fer mofa dels de la Festa Major, perquè aquests són com molt més... no surten normalment en colles geganteres o en trobades de gegants que hi ha. Tenen un protocol molt marcat, que no surten de Solsona, i que, bueno, no és fàcil trobar-los fora de les festes. I els del Carnaval, en canvi, doncs van néixer justament per fer-se mofa d'aquests. I llavors hi ha rèpliques de tot. Hi ha el drac de la Festa Major i hi ha la draca del Carnaval. Hi ha el bou a la Festa Major i hi ha la vaqueta del Carnaval. Els gegants, els quatre gegants que hi ha a la Festa Major, doncs també van ser els mateixos, però molt més lletjos, pel Carnaval. I més tard van sortir-ne uns altres, que són els gegants bojos. I aquests tenen la particularitat que tenen els braços articulats i quan ballen i donen voltes pels carrers estrets, doncs donen bufetades a tota la gent que hi ha al costat i t'has de jupir, i bueno, és una de les gràcies que té.
Quan es celebren aquestes festes?
La Festa Major és el 8 i 9 de setembre, i tot i que el 7 també surten, perquè també es fan actes paral·lels, i el Carnaval és al febrer, depèn de la Pasqua, doncs varia d'un any amb l'altre. Aquest any vinent cau l'última setmana de febrer.
Les festes majors segurament són les festes que ens sentim sempre més nostres, però segurament també realitzeu a Solsona alguna fira.
Sí, hi ha fires que tenen molt a veure amb la gastronomia local. De fet, al març es fa la fira del trumfo i de la tòfona. El trumfo és una patata. De fet, tenim al nord de la comarca una zona alta d'altitud i que es produeixen patates a Cambrils, a Odèn, i bueno, tenen una qualitat extraordinària. I la tòfona també, que també es produeix en diferents indrets d'aquí. Després, al maig, tenim la Fira de Sant Isidre, la fira més veterana de totes, que fa, no recordo, però fa molts anys que es fa, més de 50, i la particularitat que té és que hi ha animals vius, hi ha vaques, hi ha cabres, cavalls, bueno, diferents animals que estan exposats i que es poden veure. Això és un recurs interessant per les famílies, sobretot. I a part d'això, com que és la més veterana de fires, la més gran, doncs hi ha de tot, maquinària agrícola, hi ha estants comercials, hi ha artesania, hi ha exposicions diverses i tallers. Bueno, dura 3 dies, aquesta és la fira que dura més dies. Després tenim a la tardor, a l'octubre, la Fira del Bolet, que també es fan jornades gastronòmiques relacionades amb plats de bolets i de fruits de la terra, i amb temes ecològics també, aquesta de l'octubre. I després, al desembre, al Pont de la Puríssima, tenim la Fira del Tió. El tió que tenim a Solsona i a aquesta zona acostumen a ser tions foradats, que en molts llocs de Catalunya no són així. De fet, aquí tenim molt bosc, i el tió que trobem al bosc és un arbre que ja s'ha mort fa temps i que s'ha anat podrint per dintre, i per tant acaba sent foradat. I llavors aquests tions, les famílies d'aquí els tenen de generació en generació, que els fan cagar. I nosaltres, doncs, en aquesta fira hem volgut tenir una exposició, sempre que tenim tions que ens deixen les famílies, els hi posem la seva història, què mengen, quin dia caguen, etc. I així, bueno, és curiós, perquè la gent queda sorpresa de veure aquests tions diferents que no tenen cara.
Sí, perquè estem potser acostumats a veure els tions amb cara.
Exacte, exacte.
Ens has parlat d'aquesta part de gastronomia, abans també ens l'has anomenat per la zona, és molt, molt important.
Sí, que evidentment tots el que són productes locals, tenim una molt bona pastisseria, tenim embotits i tot el que són els productes del porc, també tenim productors locals de vedella, de pollastre, de porc, i això fa que hi hagi molt bona qualitat de producte aquí. Tenim formatgers a la comarca, també es fa vi, que s'està recuperant, ja que Solsona, l'entorn de Solsona es diu Vinyet, i es diu Vinyet perquè abans estava ple de vinyes, però per la filoxera, doncs, com a tot arreu, doncs, va haver-se d'arrencar totes les vinyes per aquesta malaltia, i ara s'estan tornant a recuperar algunes vinyes. Llavors, el vi és un altre dels productes que s'estan fent aquí, la ratafia del Miracle, i bé, molts altres, la patata, les pomes que ja es fan a la Vall de l'Or, són pomes de muntanya que tenen molt bon gust, són ecològiques també, i llavors tota la gastronomia local intenten fer plats amb aquests productes. Aviam, i els bolets m'he deixat també, i els restaurants d'aquí, doncs, a cada època de l'any intenten trobar plats aprofitant els productes que ens dona la natura a cada moment.
I parlant d'aquest entorn natural, ens podries proposar alguna ruta per fer a la zona?
Sí, una ruta no massa llarga i molt interessant és pujar al Santuari de l'Hort. Les vistes des d'allà són espectaculars. Si encara es vol fer una mica més curta, hi ha un punt que és el mirador del Codó, on de fet hi ha una àrea per fer pícnic amb unes barbacoes i bueno, està molt ben equipat. I si es vol fer una altra ruta una mica més llarga, no gaire lluny d'aquesta zona, és pujar a Busa. A Busa es pot pujar des de diversos punts, des de la Vall d'Ora, des de baix a les Cases de Posada, que està molt a prop del pantà de la Llosa del Cavall, i es pot pujar amb 4-5 horetes, fer una volta de senderisme, les vistes des d'aquí són espectaculars. No, i llavors, a part, a Solsona també es poden fer rutes a peu aquí a l'entorn, com pujar al Castellvell, anar fins a la Mare de la Font. La Mare de la Font és un dels parcs que està a 2 quilòmetres de Solsona. Hi ha una zona de pícnic també, amb taules en forma de bolets, que es va fer aquí fa uns 40 anys. I bueno, és molt curiós, perquè és com dir, a Solsona tenim bolets tot l'any.
Com els has comentat al principi, també aquests són els dos pantans que es troben al Solsonès, també amb el pantà de Sant Ponç.
Exacte, Sant Ponç i la Llosa del Cavall. Tots dos tenen activitats d'aigua, que hi ha caiacs que es poden llogar. Normalment són de la primavera fins a la tardor. A l'hivern no és molt interessant anar a fer esports d'aigua. I això, a part de fer senderisme, es pot fer rutes en bici, i l'entorn de l'aigua sempre és molt atractiu.
La zona disposa d'alguna zona d'àrea de pícnic, d'autocaravanes per acostar-s'hi?
A la comarca n'hi ha diversos de zones que es poden aparcar amb autocaravanes. N'hi ha a Sant Llorenç, n'hi ha al Port del Comte, n'hi ha a Cambrils de muntanya... I a Solsona, ara estem pel 2022, hi ha previst d'habilitar-ne una de les àrees.
Doncs s'haurà d'estrenar també. La pregunta que no pot faltar, a on ens hem de fer el selfie?
No tenim cap punt a Solsona, allò preparadíssim. Bueno, de fet, ara per Nadal sí, n'hem fet 2 punts selfies, així amb llums i tal. Un està a la zona a prop del Portal del Pont, i l'altre està a la plaça del Camp, però la resta de l'any no tenim cap punt habilitat, però si s'ha de fer una selfie seria als absis de la catedral, des de fora.
A la catedral de Santa Maria.
Exacte.
Doncs molt bones propostes per conèixer Solsona, com és Solsona, i convidem a tothom a visitar aquesta població. Doncs moltes gràcies, Trini Pià.
Moltes gràcies a vosaltres, i esteu convidadíssims sempre que vulgueu.
Sonata de lladre, d'alcohol i vi, amaga el Sant Cristo, el febrer mesquí. No sóc jo qui us parle, és el whisky. És carnaval, a Solsona per fi, el trompeta bufa una melodia. La xica la pren i la canta nit i dia. I així va al Penedí de Solsona a Nova Orleans. Rere el músic un crit català de Second Life. Ah, vinga, noia, enganxa't a mi. L'esperit balla, es vol divertir. Així és la vida, així és el ritual. D'una nit a la terra, l'ere, el carnaval. Cris perpetu, com la tristesa és, però avui l'alegria ens paga les nòmines, cervesa freda i el lluitar contra el gegant, que l'orquestra ja està escalfant. Europa s'explica, no és amb una sardana, arrenca el metall amb la marxa americana. I així va al Penedí de Solsona a Nova Orleans. Rere el músic hi ha un sol crit, diu catalana, Second Line. Au, vinga, amor meu, enganxa't a mi. Mon esperit balla, es vol divertir. Així és la vida, així és el ritual, que aquesta nit a la terra amunt és carnaval. I així va al Penedí de Solsona a Nova Orleans. Rere el músic hi ha un sol crit, diu catalana, Second Line. Oh, vinga, amor meu, enganxa't a mi. Mon esperit balla, es vol divertir. Així és la vida, així és el ritual. D'una nit a la terra l'eré per carnaval. La vida és tan curta com aquest cop de vi. Així que alça la copa, brindem i fem el ritual, que aquesta nit a la terra, amor, és carnaval.
I no marxem molt lluny perquè, com dèiem, a Solsona s'hi celebren les festes de bèsties i gegants. I en aquesta població és on s'hi troba un dels tallers artesanals més importants de gegants, el taller Caserres. Per això parlem amb Teresa Caserres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Molts dels capgrossos, gegants, bestiari que coneixem han nascut a Solsona, exactament al taller Caserres. És així?
Correcte. Anem tot per tot arreu.
Aquest procés de veure créixer un gegant, per exemple, com és? Perquè és bastant laboriós.
Bé, és una feina, com dius, és una feina llarga, que són diverses parts, no? I bé, bueno, és un procés llarg, no? Des del model en fang, que és un treball més escultòric, més artístic, fins a una feina més artesanal, que pot ser doncs, el cavallet de fusta o coses més. No? Tant un treball artístic com artesanal. I podem tardar, doncs, vora un mig any per fer un gegant.
Mig any?
Sí, bueno, depèn de la peça també. Clar, fem peces més petites, peces més grans. Cada peça és única.
En algun cas, també, allò que hi ha un dia de pluja o un gegant cau, també dueu a terme la part de restauració.
Sí, doncs, de fet, del que tenim més feina, no?, de restauració, de gegant. Doncs, bueno, en aquest taller ja han sortit vora 200 parelles o més, no?, de gegants que tots doncs, cauen, s'ha de fer la restauració, el manteniment, la conservació, i clar, són unes peces doncs, que el seu ús, no?, la seva funció és ballar, estar al carrer amb la gent i sempre doncs, es malmet, no? Tot i que és una peça escultòrica que tant podria estar en un museu, no?, que ja estan més segures, però aquestes peces surten al carrer i és el que tenim més feina de restauració de gegants, sí.
perquè ens puguem imaginar, i segurament depèn molt de cada gegant, perquè hi ha gegants que surten més, gegants que surten menys, cada quan s'ha de restaurar un gegant? O cada quan és recomanable?
Bé, depèn de la peça, no? Hi ha aquestes peces, per exemple, aquí a Solsona mateix, que tenim les peces del carnaval, que són unes peces que, bueno, la seva funció, no?, és anar com boges entre la gent, no?, espantar la gent, anar contra la gent una mica, i aquestes peces sí que cada any, per cada carnaval, es fa un manteniment molt, molt exhaustiu i hi ha bastanta feina, no? En canvi, hi ha peces més tradicionals, no?, que són, no sé, per exemple, el Tenent del Pi de Barcelona, que també van sortir d'aquí, doncs que és un manteniment també anual, però no al mateix nivell, perquè és el nivell de conservació que tenen, com que no tenen aquest bany tan potent contra la gent, sinó que la gent ja els té un respecte, no?, ja se'ls mira des d'una altra línia, doncs, en principi, és que no hi ha cap accident, que sempre pot passar, no?, amb aquestes peces grans que caiguin, que facin un cop de vent, són un manteniment més tipus conservació, per anar conservant, doncs l'escultura, però no una restauració molt, molt forta, no?, diguem. És això, depèn molt de la peça.
Cada taller deu tenir la seva tècnica. Vosaltres, què us caracteritzeu o com us diferencieu un taller d'un altre?
Bé, mira, el nostre taller, potser el nostre tret, no?, és que mantenim molt la feina d'una manera molt tradicional. Fem servir els materials que s'usaven ja des de fa molts anys, que seria el cartró pedra per aquest tipus de peces, que potser ara s'ha anat perdent, s'ha tirat més cap a altres tipus de materials, com seria la fibra de vidre, per donar més, per buscar potser més, que fossin unes peces més lleugeres, però pel que són els gegants, continuen treballant amb el cartró pedra, que és el material tradicional, que dona més característiques encara que no els trobes amb altres materials moderns. I doncs això, al nostre taller continuem treballant amb els mètodes tradicionals, cartró pedra, després l'estucat, la pintura a l'oli. Després també és característic del nostre taller, per exemple, els ulls de vidre, que li donen una certa vivacitat a la peça, no? Que la gent reconeix els nostres gegants molts cops pels ulls de vidre. També tots els acabats que fem aquí al taller, la tela, que sempre busquem tela d'alta qualitat, les corones de llautó, tots els acabats també són característics del nostre taller. I també, bueno, la gent diu que a nivell escultòric també, doncs, ens diferenciem, no? Busquem el màxim nivell també escultòricament.
Utilitzant aquests materials tradicionals, ve lligat amb que vosaltres teniu una història ja generacional amb el vostre taller?
Sí, clar, sí. A veure, nosaltres estem fent gegants ja des del meu avi, Manuel Casarres Boix, no?, que va començar als anys 60, a finals dels anys 50, els primers gegants que va fer van ser d'aquí a Solsona, que gegants molt, molt bonics, i van tenir molt ressò, i després ja van arribar grans encàrrecs, com són la recuperació dels gegants del Pi o els gegants de Barcelona. I a partir d'aquí, doncs, hem anat fent un nom amb aquesta manera de fer tradicional que et dic, no? I sí, vull dir, ja, és la característica del nostre taller al llarg dels anys, doncs anar mantenint aquestes tècniques tradicionals que, com et deia, doncs, malauradament es van perdent, no?
Segurament que la resposta serà que sí, però aquests mètodes tradicionals, tant com es feien o com va començar el teu avi, ha canviat molt la manera de fer un gegant, la manera de construir aquest taller, de treballar?
El fet no ha canviat tant. El que ha canviat potser són algun material, no?, que s'ha anat modernitzant, com per exemple les coles, que abans s'utilitzaven coles més orgàniques i ara s'eviten una mica les coles orgàniques, no?, perquè a nivell de conservació no són tan bones. I potser ha anat variant petites coses, però el que és el procés no ha variat gens des de que treballava el meu avi, no? Fins ara el mètode de fer un gegant, els passos a seguir i des del material fins a tot el procés continua sent bastant sempre el mateix. No evoluciona gaire.
A part dels gegants, perquè estem parlant dels gegants, dels gegants, dels gegants, però com també hem dit, també feu capgrossos, bestiari, i també feu reproduccions a mida, escultures, també patrimoni.
Correcte, sí, clar, és un taller d'escultura, no?, que una de les nostres facetes és fer gegants. Els gegants entenem tant el gegant tradicional com les bèsties, com els capgrossos, però a part doncs, fem conservació i restauració escultòrica a altres nivells, d'altres materials. Toquem una mica de tot aquí al taller, sí.
De totes maneres, potser el fet de veure com es fa un gegant queda més lluny a la ciutadania, però us poden venir a veure.
Bé, aquí al taller sempre estem oberts per qui vulgui venir, però de moment, tot i que ens ho demana molta gent, no fem visites, saps? Guiades, perquè estem una mica a tope de feina, però amb el temps ens estem plantejant fer alguna mena de visita organitzada perquè la gent doncs, té moltes ganes de visitar el nostre taller i és dels tallers ja més antics. Bueno, antics tampoc, perquè des dels anys 60 tampoc podem dir que sigui antic, però dels més vells que és tallers no, de Catalunya que queda obert. S'han creat molts tallers nous, tallers que hem tancat, però els tallers que hi han oberts és el que portem més anys fent-ho. Sí.
Potser una visita turística no, però sí venir al taller i segurament que ens enamorarem d'alguna d'aquestes escultures i ens les voldrem endur a casa.
I tant.
Sí. Moltes gràcies, Teresa, per acostar-nos als gegants una miqueta més a casa.
Sí, home, vosaltres. És això, sempre hi ha la porta oberta perquè ens vulgui venir a visitar i sempre tenim gegants diferents, vull dir, que va canviant, un dia en tenim uns per restaurar, uns altres de nous i sempre ens va canviant el paisatge.
I que dur.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim fent camí, i en aquest cas, de camí cap a la Torre de Vallfenosa. S'hi arriba tot fent un passeig des de la carretera a la població de Torà, a la Vila Vella i als carrerons estrets i antics portals com ara el Portal de l'Ofrera. També cal destacar la font i la Casa de la Vila, a més d'un antic forn. El monument més destacat és l'antic convent de Sant Antoni de Pàdua i el santuari de Santa Maria de l'Aguda s'alça sobre un serrat a prop al monestir benedictí de Cellers. Doncs som-hi!
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.